Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I avui ens llevem amb 2 graus a Fogars de la Selva, 4 a Sant Romà de Vella i 7 graus al Pantà de Siurana. I des d'avui, és important, torna la mascareta. Torna a ser obligatòria en hospitals, centres sanitaris i residències. És un mecanisme per intentar contenir la grip. Feia més d'una dècada que l'epidèmia de grip no arribava amb tanta força.
I recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides.
Així ho deia la portaveu del govern. Recordem que la grip aquest any ha arribat abans i que, a més, ja tenim 418 casos per cada 100.000 habitants. Perquè ens fem una idea, 418 casos, l'any passat no es van superar els 300.
I si mirem des de 2012, és la setmana també que hem tingut més casos. És a dir, comparant totes les temporades, doncs hauríem batut aquest màxim històric.
Així ho deia la investigadora de la Politècnica Clara Prat al Catalunya Nit, i és que ara mateix aquestes dades doncs són les que són, insistim, la grip ha arribat abans, amb més força, però és que a més el pic es calcula que arribarà per les festes de Nadal, és a dir, coincidint amb el moment de trobades familiars. Això ja ens ho avisava la consellera de Salut ara fa uns dies aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui al programa serem a l'Hospital del Mar per veure com evoluciona aquesta situació i parlarem amb un altre expert, Jacobo Mendioroz, que és subdirector general de Salut Pública, per saber com evoluciona aquesta situació. La grip, en definitiva, que fa saltar totes les alarmes i, a més, avui, segon dia de vaga de metges.
Metge cansat! Metgessa cansada!
De l'aturada d'ahir, de la primera jornada, hi ha un cert ball de xifres. El sindicat parla d'un seguiment del 45% i el departament ho redueix al 6%. El 45, al 6%. I un últim apunt de salut, perquè avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem als problemes de fer-se operacions estètiques en països on, en teoria, surt més barat. Un 70% dels cirurgians catalans afirmen que han hagut d'atendre alguna aplicació derivada d'alguna complicació derivada de l'anomenat turisme estètic low cost, és a dir, d'anar-se a operar en altres països on, això, és més barat, però per algun motiu.
Siguiente por la mañana me mandan al hotel y ahí es cuando empiezan mareos, vómitos. Llamo al asistente de la doctora y me dice, es normal, es normal. Fui a verlo, al cabo de 2 días me quitó los drenajes y me hicieron un informe para que me subieran al avión con una silla de ruedas.
És un dels testimonis que escoltarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Avui, que també seguirem a partir de les 9, la sessió de control al Congrés dels Diputats, l'última de l'any, i que arriba l'endemà de saber-se la sentència contra el fiscal general de l'Estat. Ja sabien que l'havien condemnat, però no sabíem els arguments. Ara sí, segons el Suprem, García Ortiz o algú del seu entorn és claríssim que va ser el responsable de la filtració de les dades del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, esto hace caer a pluma un gobierno en cualquier democracia liberal.
A més, avui es reprèn el judici contra els Pujol, declaren els primers testimonis, entre ells una exsecretària i una filla de Jordi Pujol Ferrusola. Per cert, que avui a La Vanguardia publica una foto del president Illa que divendres es va reunir amb l'expresident Pujol per saber com estava l'últim cas de pneumònia que el va portar a l'hospital. I un altre dels noms pendents del dia, dels noms propis del dia, vaja, és el de Maria Corina Machado.
Que decíamos, mientras más grande nos pongan el obstáculo, más grande...
Machado és el líder de l'oposició veneçolana, és el Premi Nobel de la Pau, que rep avui. Per què dèiem que n'estem pendents? Doncs perquè encara és una incògnita saber si Machado serà aquest migdia a Oslo per recollir el premi. Ahir, en teoria, tenia previst una roda de premsa, però es va suspendre. I avui, a 11:15, al matí de Catalunya Ràdio, Àgora Esportiva, després de la victòria suada del Barça en Champions, 2-1 contra l'Eintracht de Frankfurt.
Centrada de Lamine al segon pal, arrepentat la contra, gol! Gol, gol, gol!
9-1, sinó 2, gols de Jules Koundé. El Barça suma 10 punts i continua amb opcions de classificar-se entre els 8 primers a la Champions si guanya els 2 partits que queden. Avui continua la jornada de Champions, al Bernabéu, Madrid City, amb un curiós consell de Pep Guardiola, el qüestionadíssim Xavi Alonso.
Que me con la suya. Y como no me era colonia, le irá bien, ya verás.
Doncs ja està. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Vinga, cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la Fundació Arrels, que presenta avui els resultats del recent recompte que ha fet de persones sense llar a Barcelona. Les últimes dades de l'Ajuntament, recordem, parlen d'un augment d'un 33% de persones que dormen al carrer a la capital catalana.
I a Brussel·les?
Investiga si Google entrena la intel·ligència artificial amb contingut de mitjans sense pagar. A més, la comissió vol saber si el cercador imposava clàusules abusives als creadors de contingut que pengen vídeos a YouTube.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb l'últim llibre de l'activista Charlie Kirk, que va morir, recordem, assassinat fa 2 mesos. Aquest dimarts ha sortit el seu últim llibre i ja s'ha exhaurit a Amazon. L'ha publicat Winning Team, que és una empresa fundada pel fill de Donald Trump.
I amb què dinaran avui a la Xina?
12 persones han mort en un incendi a la ciutat de Shantou, al sud del país. S'ha declarat en un edifici de 4 plantes. Segons les agències oficials, ja ha començat una investigació per aclarir-ne les causes.
Avui és dimecres 10 de desembre i ens despertem amb 3 graus a la Vall d'en Bas, 8 graus a Targa i 9 graus a Sant Feliu de Llobregat. Ha pujat la temperatura en general avui perquè aquesta nit hi ha hagut més núvols, també algun banc de boira, a les comarques de Ponent, poca cosa, fenòmens molt puntuals, i la tendència és que aquests núvols es vagin fent més fins durant el dia. Per tant, avui tindrem un dia amb capes de núvols prims i unes temperatures que poden arribar fins als 19 o 20 graus a la costa, segurament a l'interior no passaran dels 15 graus.
I avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Gemma Calvet, Marta Lassà, parlarem, entre d'altres coses, d'una de les notícies que comentàvem ara mateix i que de seguida ampliarem, l'obligació, a partir d'avui, de tornar a posar la mascareta, de tornar a portar la mascareta, sobretot a dins dels centres sanitaris o de les residències, bàsicament. Ara mateix passen 7 minuts de les 6. Sílvia Solanos, comencem bé. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui es veuran les cares al Congrés dels Diputats després de la sentència que condemna el fiscal general de l'Estat. Hi haurà sessió de control, després, com dèiem, que el Suprem hagi sentenciat que Álvaro García Ortiz o el seu entorn, diu la sentència, van ser els que van filtrar el correu amb dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i, a més, a partir d'aquí van autoritzar aquella famosa nota de premsa.
Doncs, finalment, 19 dies després de saber-se el veredicte, el Tribunal Suprem ha fet pública la sentència. El PP diu a Sánchez que ha de dimitir per haver defensat un delinqüent, però el govern espanyol desacredita la condemna. Al migdia, també, Teresa Pera Mato jurarà el càrrec davant del rei com a substituta d'Álvaro García Ortiz.
Madrid, Paula Brujats.
El govern espanyol dona per amortitzada la polèmica, qüestionen la sentència i ironitzen que ni a Hollywood s'escriuen guions tan creatius sense proves i a partir d'una mentida. Pedro Sánchez carrega contra el PP i contra Isabel Díaz Ayuso, però la presidenta madrilenya s'hi torna.
I hoy dan lecciones de què? De una sentència a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal.
El Suprem considera aprovat que García Ortiz o algú del seu entorn, però amb el seu coneixement, va filtrar el correu del nòvio d'Ayuso, però els jutges no assenyalen cap prova que ho demostri. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest tema segur que marcarà la sessió de control, com dèiem, l'última sessió de control de l'any al Congrés dels Diputats, que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, però és que a Madrid, avui també, l'Audiència Nacional reprèn el judici contra la família Pujol. A l'ordre del dia hi ha els interrogatoris dels 3 primers testimonis d'una llista que, recordem, és llarguíssima, supera els 250 noms.
Estan citats la secretària de Jordi Pujol Ferrusola en una empresa que la Fiscalia assegura que utilitzava per blanquejar diners, Núria Pujol Gironès, filla del primogènit dels Pujol, i un soci de Jordi Pujol Júnior, José Luis Perelló. El judici va arrencar fa 2 setmanes amb la controvertida decisió del els magistrats de mantenir la causa, però des de casa seva, l'expresident Jordi Pujol, tot i els informes mèdics que ho desaconsellaven enèrgicament.
Recordem el que dèiem ara mateix a la portada, eh? També una de les novetats del matí la trobem al diari La Vanguardia, que publica una foto de Salvador Illa amb Jordi Pujol. Tots dos es van veure aquest divendres al Palau de Pedralbes quan el president de la Generalitat tornava del seu viatge a Mèxic. Segons diu el diari, va ser per interessar-se, el president de la Generalitat, per l'estat de salut de l'expresident, de Jordi Pujol. En fi, encara en la crònica política, el Congrés dels Diputats ha donat definitivament llum verda, com a mínim tenim de moment, a la iniciativa parlamentària per garantir els drets lingüístics a la justícia i a l'administració de l'Estat.
Una iniciativa que ha arribat a la Cambra Baixa impulsada pels partits independentistes i nacionalistes d'Esquerra, Bildu, el PNB, Sumar i el BNG i que ha tirat endavant amb el suport del grup socialista i Junts. El PP i Vox hi han votat en contra.
Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
Junts, que no havien firmat la iniciativa, finalment s'han decantat per permetre la seva tramitació, tot i posar en dubte que el PSOE acabi facilitant que la llei prosperi. Pilar Calvo, portaveu de Junts.
De veritat, estem d'acord en l'objectiu, però no en el marc que es tria, el del constitucionalisme lingüístic espanyol. Però ja els diem que si el PSOE decideix tirar-la al davant i no deixar-la al calaix, l'esmenarem.
Tal com està redactada la llei, els nous jutges i funcionaris de l'Estat destinats a Catalunya hauran d'acreditar un nivell mínim de català i tots els procediments i les gestions es podran tramitar en l'idioma que demani el ciutadà. També es vol garantir la presència del català a l'escola sense quotes i en àmbits com el consum, l'audiovisual o la seguretat. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Quatre minuts i arribarem a un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i també ho dèiem abans, important. A partir d'avui mateix la mascareta torna a ser obligatòria a centres de salut, això afecta els hospitals, i també residències de gent gran o centres de persones amb discapacitat.
L'hauran de portar treballadors, pacients i visitants a partir dels 6 anys. Es tracta d'una mesura per frenar l'expansió de la grip perquè en només una setmana els casos s'han multiplicat per 2. N'hi ha hagut 25.000 més en només 7 dies i la incidència del virus ja supera els pics que hi ha hagut durant els últims 10 anys.
Més detalls, Maria Costa.
La incidència actual és de 418 casos per cada 100.000 habitants. La variant del virus que predomina més és la que ha mutat molt i ha esquivat la immunitat. Sílvia Pàniker, portaveu del govern.
Demanar que segueixin de manera estricta aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits i recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides.
Les persones que estiguin ingressades no caldrà que la portin quan siguin a dins de la seva habitació. Tampoc les persones amb dificultats respiratòries, les que per la seva discapacitat o dependència no se la puguin treure de manera autònoma i en els casos en què la mascareta sigui incompatible amb l'activitat que es faci, sempre segons criteri mèdic.
Tot això, Maria, mentre els casos de grip, com dèiem, estan col·lapsant els centres d'atenció primària, els hospitals, sobretot en gent gran.
El delegat del Sindicat d'Infermeria Satse a l'Hospital Vall d'Hebron, Raúl Ceresuela, pronosticava que s'arribarà a xifres molt destacades.
El pronòstic que hi ha que serà més greu, que serà una epidèmia històrica. Aquí no s'han fet els deures adequadament i serà històrica.
Als caps hi arriba sobretot gent jove contagiada i als hospitals es deriven casos que es compliquen. Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Estem començant ja a veure un degoteig de persones que sí que han de ser traslladades a l'hospital per descompensacions bàsicament de malaltia cardiovascular i respiratòria, que són malalties cròniques que tenen de base.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot això coincideix avui amb una nova tongada de la vaga de metges. Ahir va ser la primera jornada, avui serà la segona. Hi haurà manifestació que sortirà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en direcció al Departament de Salut.
Ahir la vaga va tenir un seguiment que metges de Catalunya xifren el 45%, mentre que el Departament de Salut el redueix al 6%.
Cèlia Forment.
El sindicat assegura que la incidència ha estat especialment alta en l'atenció primària, més que l'atenció hospitalària. Xavier Lleonart n'és el secretari general.
No hi ha cap altre treballador en aquest país al qual se li obligui fer jornades continuades de 24 hores. Jornades setmanals de 48 hores. Si el departament vol solucionar aquest conflicte, haurà de comunicar-se i haurà de seure.
A Barcelona, unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat entre la delegació del govern espanyol i la plaça Sant Jaume per denunciar la tensió que viu el sistema. A més de la d'aquest dimecres, al gener, hi ha dues noves convocatòries previstes. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
Recordem que el que s'està debatent, el que protesten els metges, és sobre la negociació de l'Estatut, que és el que regula, d'alguna manera, les condicions assistencials dels metges. En el cas concret, els facultatius el que demanen és unes condicions específiques per ells, perquè diuen que no té cap sentit que s'hagin de sotmetre, per dir-ho d'alguna manera, a les normes d'altres col·lectius sanitaris. En fi, més qüestions ara que volem explicar quan falta, ja ho he dit bé, un minut per arribar a un quart de set. La justícia investigarà l'origen del brot de pesta porcina africana, ho farà instàncies dels Mossos i de la Guàrdia Civil.
Segons ha confirmat Catalunya Ràdio, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un jutjat de Cerdanyola, on es va localitzar el primer cas, obrirà diligències per saber si s'ha comès un delicte contra el medi ambient.
Això mentre el comitè científic, que ha de determinar si el virus va sortir d'un laboratori, ja ha començat a fer la feina. Pel que fa a les restriccions d'accés al medi natural, per exemple a la muntanya de Collserola, han de tenir presents que es mantindran ben bé fins aquest diumenge, és a dir, fins al 14 de desembre.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que formin part del comitè científic investigadors del Centre de Recerca en Salut Animal, que és un dels centres on s'experimenta sobre el virus. Ordeig ha demanat prudència i ha ofert col·laboració.
Plena col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, i en tot cas, totes aquelles línies que vagin en la línia d'esbrinar, portar informació, doncs evidentment comptaran amb la nostra complicitat.
El govern ha aprovat les primeres ajudes als ramaders i sectors afectats que les consideren insuficients. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.
Continuem insistint que realment es continuï habilitant tot el que faci falta en base de les necessitats que pugui tindre el sector perquè realment tots puguem continuar creant porcs i produint aliments.
Les organitzacions agràries quantifiquen en 24 milions d'euros setmanals les pèrdues que està generant la pesta porcina africana a tot l'estat. El president Salvador Illa compareixerà la setmana que ve al Parlament per donar explicacions sobre la gestió del brot de pesta porcina.
I és una de les previsions més destacades. Avui s'entrega a Oslo el Premi Nobel de la Pau. Com sabeu, l'ha guanyat aquest any la dirigent opositora veneçolana Maria Corina Machado. Què és el que passa? Que encara no sabem si ella podrà ser o no a la cerimònia.
Machado viu en la clandestinitat al seu país. Ahir havia de fer una roda de premsa a Oslo, però es va cancel·lar i això va alimentar les especulacions sobre si arribarà o no a Noruega. Si qui seran per donar-li suport als presidents de l'Argentina, Panamà, el Paraguai i l'Equador, la seva família i el candidat presidencial Edmundo González, el secretari del Comitè Noruec del Nobel, Christian Berg, ha dit que la cerimònia es farà amb ella o sense ella.
Ha passat moltes vegades a la història del Premi Nobel que s'ha impedit al guardonat acudir a la cerimònia. I en aquelles ocasions sempre hi ha hagut membres de la família del premiat que han rebut el guardó i han fet el discurs en el seu lloc.
L'entrega del Nobel coincideix amb un moment de màxima pressió militar dels Estats Units a Nicolás Maduro. Ahir mateix tres avions nord-americans van entrar a l'espai aeri del Golf de Venezuela.
Doncs parlant d'atenció, però en aquest cas dialèctica, Donald Trump torna a carregar contra Europa, parla de debilitat i l'atribueix a la immigració.
Crec que són dèbils i també crec que volen ser tan políticament correctes. Crec que no saben què han de fer. Europa no sap què ha de fer. Tampoc en altres temes, com el comerç. Volen ser políticament correctes i això els fa dèbils.
És el que ha dit Donald Trump en una entrevista al mitjà Politico, que ja ha respost la cap de la diplomàcia europea. Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea deixa clar de nou que està molesta amb Trump i amb els atacs a Europa que ha fet els últims dies, tant de paraula com amb l'estratègia de seguretat dels Estats Units publicada divendres. Kaya Kallas, exprimera ministra d'Estònia, creu que Washington ha de mirar menys a Brussel·les i més a Moscou.
Com a ciutadana que ha viscut sota un règim autocràtic, us puc dir que la Unió Europea és l'essència mateixa de la llibertat. Així que crítiques com aquesta, referides a les llibertats, haurien d'apuntar cap a una altra direcció. Rússia, per exemple. Russia,
perhaps. En una decisió que previsiblement augmentarà la tensió, Brussel·les ha obert una investigació a Google per utilitzar sense permís continguts online per alimentar els seus serveis d'intel·ligència artificial. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i dos minuts de set, sentiu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies ara mateix amb el Pol Foradà del Joan Vilaplana i l'Anna Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
I atenció amb aquesta dada que avui us explica aquest programa. El 70% dels cirurgians plàstics catalans han atès alguna complicació postoperatòria de persones que se sotmeten a cirurgies d'estètica low cost en països com Turquia o Colòmbia.
Ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica que revela que l'augment del turisme d'estètica de baix cost fa que es tripliquin les complicacions postoperatòries greus.
Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb una d'aquestes persones que va viatjar fins a Turquia i ha parlat la Mònica Mas.
Caí en coma durante una semana. Tenía toda la barriga llena de infección porque en el quirófano me había entrado una bacteria.
És la Mariami Mervishvili, que amb 22 anys va viatjar a Istanbul perquè volia fer-se una elevació de glutis. A través de TikTok va contactar una clínica turca que li oferia un paquet per operar-se els glutis i, a més, una liposucció i un augment de pit amb l'hotel inclòs.
Una vez que bajé al quirófano, ahí es cuando dije, ¿dónde me he metido? Porque era muy fuerte las condiciones. Las de no llevar mascarilla, sin guantes, colocando el material, todo eso lo vi, no tiene nada que ver con un quirófano de aquí a allí. Como muy antiguo. No tenía ni pantalla, no tenía nada.
Va tornar amb un xoc sèptic que la va deixar una setmana en coma i més d'un mes a la UCI de l'Hospital de Sant Pau. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I augmenten un 26% en un sol any els casos de trastorn de conducta alimentària a les comarques de Girona.
L'any passat se'n va entregar
contractar prop de 1.000 al programa d'atenció específic de l'Institut d'Assistència Sanitària a Girona.
Maria Rovira.
Una tendència a l'alça que ja es va disparar des de la pandèmia. Des del 2019, de fet, s'han doblat els casos. Glòria Tràfec, coordinadora del programa específic per trastorns de conducta alimentària de la Regió Sanitària de Girona.
La pandèmia va ser una situació en la que van augmentar moltíssim la incidència i la prevalença dels trastorns alimentaris. Aquest escenari va fer que ens plantegéssim un pla de xoc que es va traduir en assegurar un model esglaonat per tots els nivells assistencials, assegurant protocols i professionals experts a cada nivell.
En el cas dels menors, l'increment va ser l'any passat més gran, d'un 34% en relació amb el 2023, i té força a veure la incidència de les xarxes socials, on els menors busquen referents i models. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Justament, la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre i la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb la Generalitat, han provat un projecte pilot per atendre casos d'això, de trastorns de la conducta alimentària. En aquest cas han fet servir realitat virtual, Jordi Barranca.
Per fer-ho han subministrat un equip amb ulleres de realitat virtual a cada una de les participants en el projecte. També les han monitoritzat a través de videotrucades. La realitat virtual els ha permès treballar en dos àmbits. Lídia Sarrió, investigadora principal del projecte.
Se simula un restaurant i a partir del restaurant, en una carta, en un acompanyament o sense, depenent de l'estat emocional, li podem incrementar el malestar, no? A veure com la persona se sent, no? En l'alimentació, se sent acompanyada. Se treballen la distorsió de la imatge corporal i l'aproximació a l'alimentació.
Han participat joves de 12 a 24 anys. Des d'Amposta, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 20 minuts. L'Hospitalet de Llobregat continua de dol oficial. El motiu, l'assassinat d'una veïna a mans, presumptament, de la seva parella.
Els fets van passar ahir al matí. Si es confirma, a Catalunya hauran mort 8 dones víctimes de la violència masclista en el que portem d'any.
Oriol Pujadó.
Desenes de persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament per condemnar l'assassinat. L'alcalde del municipi, David Quirós, ha condemnat el crim i ha demanat que qualsevol acte de violència contra les dones es denunciï.
Per això també demanem i reivindiquem a la societat que no sigui vulnerable a aquesta situació, que denunciï aquests fets cada cop que tingui coneixement de situacions d'aquest tipus, perquè és l'única manera ara mateix que podem o que tenim per poder evitar.
Al conjunt d'Espanya, l'última setmana han mort 4 dones víctimes de la violència masclista. Totes eren mares i en cap cas hi havia denúncies prèvies. L'home detingut, de 46 anys, ha de passar a disposició judicial. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha encara alguna cosa més. Volodymyr Zelensky es planteja convocar eleccions a Ucraïna. Sempre diu que els Estats Units i Europa li donin garanties de seguretat per poder-ho fer.
El president ucraïnès assegura que d'entrada necessitaria 2 o 3 mesos per posar en marxa tot el procés.
Hi ha russos, ara.
Dic obertament que si els Estats Units, juntament amb els nostres socis europeus, m'ajuden a garantir la seguretat de les eleccions i en els pròxims 60-90 dies Ucraïna s'està a punt per celebrar els comicis, jo tinc la voluntat i la disposició per fer-ho.
En la mateixa roda de premsa, Zelensky també ha anunciat que enviarà aviat a Washington les seves contrapropostes al pla de pau de Trump.
I l'Assemblea Nacional de França ha aprovat la llei de seguretat social gràcies als vots favorables dels grups del govern i els socialistes i l'abstenció de part de l'oposició.
Sí, amb l'aprovació d'aquesta llei també se suspèn definitivament la polèmica reforma de les pensions. El primer ministre, Sébastien Lecornu, fa un pas fonamental de cara als pressupostos per l'any que ve.
París, Isabel Galí.
Sébastien Lecornu ha aconseguit el que semblava impossible, fer aprovar uns pressupostos sense tenir majoria a l'Assemblea i sense fer servir el 49.3, o sigui, sense imposar-los per decret. Ho ha aconseguit amb el suport imprescindible dels socialistes a canvi de suspendre la reforma de les pensions aprovada per decret el 2023. El seu primer secretari, Olivier Faure, li ha recordat, però, que encara queda una segona llei per fer aprovar.
Sur la loi de finances, nous en sommes très, très loin.
Sobre els pressupostos encara estem molt, molt lluny. I si el govern els vol portar a votació com a projecte de llei de la seguretat social, cal un acostament similar.
Il faut qu'il ait la même approche.
Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una altra cosa, el govern del Regne Unit està obligat a divulgar la identitat d'un agent doble que va operar dins l'IRA, vinculat amb almenys 14 assassinats i 15 incidents de segrest i tortura.
Així ho determina l'informe final de l'anomenada Operació Kenova, una investigació independent que ha durat 9 anys i que ha seguit l'agent conegut com a Skeetnaif en el marc de la Guerra Bruta a Irlanda del Nord. Fins i tot el servei britànic d'espionatge, l'MI5, va intentar amagar els seus vincles amb l'informant, que va morir el 2023 quan tenia 77 anys. El superintendent Ian Livingstone és el màxim responsable d'aquesta operació Kenova.
L'operació Kenova creu que hi ha un argument ètic convincent perquè el govern britànic derogui la política de ni confirmar ni negar res referent a la identitat de l'agent Skeetnaif. Knife. És d'interès públic saber la identitat de Steak Knife.
Els mitjans locals ja van identificar l'agent Steak Knife com a Freddy Scapaticci, un conegut republicà de l'oest de Belfast que sempre ha negat estar-hi involucrat.
6 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura, com sempre, aquesta hora amb 3 cançons. Marta Viana, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
I ho acabem de saber, amor, Robe Iniesta, líder d'Extremo Duro, als 63 anys. El músic va haver de cancel·lar la seva gira l'any passat per un trombolisme pulmonar. La notícia l'ha comunicat fa poca estona la seva agència de representants.
Doncs aquesta és la notícia que ara mateix donava la Marta, la notícia d'aquest mateix matí, la mort de Robe Iniesta, el cantant d'Extremoduro. S'afegeix a l'altre de les desaparicions de les últimes hores, però val la pena que repassem un altre titular de cultura.
No pot ser veritat. Sols és una història.
I avui també comencen les primeres funcions del musical Germans de Sang al Teatre Condal de Barcelona. Entre el repartiment, aquesta que sentim, Mariona Castillo, Roc Bernardí, Albert Salazar, Toni Vinyals i Triquell. Estaran en cartell fins al 25 de gener.
I la tercera.
Netflix, que duplica també el contingut doblat al català al seu catàleg. Fins ara tenia 80 títols i ara la plataforma ja n'ofereix 160. Tot això, per ser enmig de la guerra oberta que hi ha a Hollywood entre Paramount i Netflix per veure qui acaba comprant Warner Bros. Aquesta setmana es preveuen diverses reunions entre els accionistes per intentar convèncer-los.
Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
Bon dia.
Remuntada del Barça a la segona part, 2-1 finalment davant l'Eintracht de Frankfurt i dos gols de Koundé.
Dos gols de Koundé, sí, sí, els dos gols de cap, el segon en una rematada inesperada.
Bueno, al final, con la rosca, intento meterla en la zona, sí, soy sincero, y al final con la rosca, al final
ahí se está viendo.
Se ve dentro. Por eso me quedo un poco sorprendido, pero bueno, al final a veces hay que tener suerte para marcar goles.
Però la pilota va acabar entrant. Hi va haver llançament de bengales i objectes des de la graderia visitant. Els aficionats de l'Eintracht van causar desperfectes en aquesta zona de l'estadi.
I avui arriba Guardiola al Bernabéu enmig d'una crisi a la banqueta del Madrid amb el qüestionat Xavi Alonso.
Un Guardiola que quan juga al Bernabéu l'acusen de pixar colònia i que va sorprendre amb aquest comentari.
Que me he con la suya. Y como no me era colònia, le irá bien, ya verás.
En relació a Xavi Alonso, el tècnic català parla d'aquesta manera de l'entrenador del Madrid.
Haces hipótesis de que pasaría, se pasaría. Nos pasa a todos. Que si no ganas en partidos grandes, hay pues más dificultad. Pero entiendo que Xavi perfectamente domina la situación, sabe de qué va todo este invento.
A 6:45, Villarreal, Copenhague, Atlètic, PSG. A les 9, l'Atlètic de Madrid va guanyar 2-3 al camp del PSV i a la Champions femenina, Barça, Benfica. A 6:45, transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se tant d'hora perquè així tenim moltes hores per endavant per intentar entendre el següent. Un director català de cinema ha dirigit una sèrie ambientada a Catalunya amb personatges catalans rodada a Catalunya i que porta per títol el nom d'una comarca catalana, la Terra Alta, i l'ha rodada íntegrament en castellà. Ni un sol diàleg en català. Estant la sèrie, insisteixo, ambientada en una comarca com la Terra Alta, que si la coneixeu sabreu que és francament difícil trobar-t'hi algú parlant en castellà. Tenim, per tant, una sèrie on els personatges, que només serien creïbles parlant en català, parlen tots en castellà. I per què? Què és el que ha portat aquest director català que ha fet una sèrie ambientada a Catalunya amb personatges catalans a distorsionar el realisme de la seva pròpia obra? Doncs, segons ha dit ell mateix, ho ha fet amb la voluntat que la sèrie sigui més global i menys local. I bé, jo l'únic que li voldria dir és que gràcies a Déu que Joanot Martorell fa 500 anys no va pensar el mateix quan va escriure Tirant-lo blanc. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year.
Va, Canalies, cançons de l'anti-Nadal, eh?
Exactament, perquè hi ha molta gent que això de les Nadales ve, però hi ha bandes com Blink 182 amb Won't Be Home for Christmas, que, de fet, en aquesta cançó mostren el seu odi cap al Nadal i explica el protagonista que acaba detingut per la policia per perseguir amb un bat de béisbol la gent que canta Nadales. Don't shoot me, sir! En aquest cas, Santa Claus no porta regals, sinó que amenaça de disparar amb un tret al cantant i ell li suplica dient que ha estat un bon minyó. Aquesta cançó, evidentment, és de Killers i es titula Don't Shoot Me, Santa. Ah, i el Pare Noel també escriu i canta cançons com aquesta. En aquest cas, el Pare Noel és assaltat per un grup de joves que no li demanen joguines cares, sinó diners. Són de Kings amb Father Christmas.
Són 7:15. Titulars d'aquest dimecres 10 de desembre, Marc Jurado i Sílvia Solanes. Aquest matí al Congrés, primer cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo després que s'hagi publicat la sentència contra el fiscal general de l'Estat.
Mentre que el govern espanyol desacredita la condemna, el PP continua demanant la dimissió del president espanyol. Sentim Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, esto hace caer a plomo un gobierno en cualquier democracia liberal.
I també avui, de fet, a partir d'avui, la mascareta torna a ser obligatòria en centres de salut, hospitals, residències de gent gran i també centres per persones amb discapacitat.
Es tracta d'una mesura per frenar l'expansió de la grip perquè només una setmana els casos s'han multiplicat per dos. N'hi ha hagut 25.000 més en només 7 dies i la incidència del virus ja supera els pics que hi ha hagut durant els últims 10 anys. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Demanar a la ciutadania que segueixin aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits i recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides.
I pel que fa al brot de la pesta porcina, Justícia n'investigarà l'origen.
De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que formin part del comitè científic investigadors del Centre de Recerca en Salut Animal, que és un dels centres on s'experimenta sobre el virus. Ha demanat prudència i ofert col·laboració.
Plena col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, i en tot cas, totes aquelles línies que vagin en la línia d'esbrinar, portar informació, doncs, evidentment, comptaran amb la nostra complicitat.
I atenció a aquesta dada que destaquem avui, el 70% dels cirurgians plàstics catalans han atès alguna complicació postoperatòria de persones que se sotmeten a cirurgies d'estètica de baix cost a països com Turquia o Colòmbia.
Ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica que revela que l'augment del turisme d'estètica de baix cost fa que es tripliquin les complicacions postoperatòries greus.
I avui l'Hospitalet de Llobregat continua de dol oficial fins aquest vespre per la mort d'una veïna a mans suposadament de la seva parella.
Els fets van passar ahir. Si es confirma, a Catalunya hauran mort 8 dones víctimes de la violència masclista aquest any.
I en el terreny cultural hem d'explicar que Netflix duplica el contingut doblat al català.
Fins ara tenia 80 títols i ara la plataforma ja n'ofereix 160 en produccions tan destacades com El Gran Gatsby, La Llanterna Verda, Ha Nascut una Estrella o Happy Feet.
I repassant aquesta hora les portades a la premsa, per fer un cop d'ull que tenim avui a les primeres pàgines.
Doncs, portades amb un parell de temes protagonistes, per una banda la grip i per l'altra la sentència contra el fiscal general de l'Estat sobre la grip. Al Punt Avui ja posen la mirada en les festes nadalenques, titulen Nadal amb grip, il·lustració de tres quarts de pàgina d'una escudella de Nadal i un plat de canelons al costat de medicaments, mocadors i xarops. El diari recorda la imposició de mascaretes en residències i centres sanitaris establerta per la Generalitat. A La Vanguardia, la grip també és protagonista. A la portada, el diari recorda que ja és la pitjor epidèmia d'aquesta malaltia en 15 anys. La sentència contra Álvaro García Ortiz és el tema principal a l'Ara. Al periòdico, a l'ABC i al País, l'Ara destaca que el Suprem no veu una explicació alternativa a la teoria que va ser el fiscal general de l'Estat qui va filtrar el correu sobre el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, i per la seva banda, el periòdico titula que, segons el Tribunal Suprem, el fiscal va respondre a una notícia falsa amb un delicte. I la pesta porcina africana també té el seu espai avui a les portades catalanes. A La Vanguardia, imatge impactant i explicativa, mostra diversos caçadors de Girona després de fer una batuda de senglars amb 18 exemplars morts davant seu. Sota la foto, el diari explica que la Generalitat pagarà entre 25 i 30 euros per senglar caçat amb l'objectiu de reduir la superpoblació d'aquesta espècie que ha propiciat la propagació de la malaltia.
Joan Vilaplana, moltes gràcies. Fins ara.
A tu.
Ribes de Freser, avui es desperten amb 6 graus. Al migdia s'arribarà als 14, a Torredembarra ara en tenen 9 i la màxima prevista és de 19. Avui a tot Catalunya serà un dia amb temperatures més aviat suaus. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
Bon dia. Sí, de fet, ja aquesta hora la temperatura és alta, tan sols hi ha alguns valors inferiors als 0 graus en algunes raconades de l'interior del Pirineu. De fet, hem començat el dia amb molts núvols i algun banc de boira. La tendència és que aquests núvols es faran més prims i, en general, avui deixaran moltes estones de sol. I tant és així que avui al migdia hi haurà valors de temperatura que podrien arribar als 19 o 20 graus a la costa.
I avui que és obligatori dur mascareta als centres sanitaris, arriba el comentari del dia del Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Fa setmanes que arrossego un refredat d'aquells que mai no s'acaba de guarir. I ajuda poc que, tot i les recomanacions dels metges, continuï fumant com un carreter. Però sóc un ciutadà irresponsable i no només no he mirat si tinc grip o Covid, sinó que vaig pel món escampant els meus virus horripilants. El govern diu que caldrà dur mascareta de forma obligatòria als centres sanitaris del país. Diria que caldria eixamplar aquesta prohibició als indrets d'aglomeració pública com ara el transport, sobretot per evitar que imbècils com jo posin en perill la resta de ciutadans a base d'estossegades. Pensàvem que la pandèmia ens faria més responsables pel que fa al contagi, però la majoria de ciutadans encara som la mar d'egoistes. Prometo que avui aniré al CAP, em vacunaré i que d'estar infectat em taparé la boca. Això sí, deixarà de fumar sa tia.
Amb què es despertes, Canalies?
Doncs mira, avui...
És que ric perquè t'he vist entrar una mica trafegat.
A tot drap avui.
Tranquil.
Vinga, avui amb una de les cançons més boniques del repertori musical del rei del pop, Michael Jackson, l'esteu escoltant, és Heal the Wall. I és que tal dia com avui, un 10 de desembre, però de l'any 1948, l'ONU va aprovar a París la Declaració Universal dels Drets Humans. És un document adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, on recull els seus 30 articles als drets humans considerats bàsics i inviolables.
Un altre temasso, aquest de Michael Jackson.
Home, és que això és una meravella per començar el matí, sens dubte.
I què ha passat, parlant de començar el matí? Què ha passat aquest matí als matiners?
Doncs mira, hem parlat amb en David, que és conductor d'autobús, i nosaltres, que som curiosos de mena, li hem preguntat sobre alguns aspectes bàsics i que cal tenir en compte de la seva feina. Jo tinc una pregunta abans d'acabar aquesta conversa. La gent a les 6 del matí fa pudor?
Home, a l'estiu no et diré que no, perquè als estius a Barcelona cada vegada són més calorosos, llavors n'hi ha gent que té una miqueta més d'higiene personal, però normalment la gent no fa pudor. Lo pitjor és agafar una línia de platja,
clar,
que són gent que torna a la platja. Això sí que és una altra història.
I després ens queixem.
Sí, no, exacte. Mascareta obligatòria, també, però per altres motius, em sembla.
Sobretot a l'estiu.
Vinga. Gràcies, Canalies. I a les xarxes, Marta, què s'ha fet viral?
Doncs un vídeo del reality de Telecinco, La Isla de las Tentaciones, que durant una discussió entre una parella, la presentadora Sandra Berneda, ha rebut un cop de coco.
Puedes llenar a Darío, se ha acabado.
Es tracta dels dos concursants, Almudena i Darío, que mentre discutien a través d'una mampara transparent, ella li va llançar un coco contra el mirall i quan Berneda va intentar bloquejar aquest moviment, el coco va acabar impactant directament contra ella. La concursant, això sí, va demanar perdó immediatament, però Berneda va ser molt i molt clara. Diu, això tindrà conseqüències.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Georgina Rius, mestra d'escola Bressol a Barcelona. Els sindicats CGT, Intersindical i Abacos han convocat una nova vaga parcial per avui i per dilluns que ve. Reclamen millores laborals i un conveni digne, diuen, per als treballadors d'educació de 0 a 3 anys a la ciutat. Demanen una jornada de 35 hores setmanals, que l'Ajuntament valora aplicar a altres àrees sense que hi hagi un empitjorament de les condicions laborals. També la contractació de més personal per abaixar les ràtios.
Tota la feina que l'Ajuntament diu que fem en relació a cuidar la inclusió, atendre la individualitat, no és real perquè no s'arriba, perquè una persona sola no pot atendre 8 lactants, 13 caminants ni 19 infants de 2 a 3 anys.
L'Ajuntament de Barcelona no es vol pronunciar fins que durin les negociacions del conveni col·lectiu.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Guisats, molt bons, marits de bojos.
Sense que ens costi un ronyó.
Aquesta setmana celebra el Nadal amb els filets de salmó.
I els formatges d'ovella 3,29. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia de transició, altra vegada ahir a les borses europees. L'IBEX torna a estar al llindar dels màxims històrics amb una lleugeríssima pujada del 0,13%. També Wall Street està en un compàs d'espera i els seus índexs no van tenir gairebé canvis. Tot està pendent de la decisió de la Reserva Federal d'avui. El titular el tenen clar la majoria d'analistes. Donen per fet que baixarà els tipus d'interès. La incògnita seran les perspectives econòmiques de l'any que ve. El full de ruta que defineixi la Fed marcarà la reacció dels mercats al final d'aquesta setmana. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal.
Bon preu i esclat.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça vol seguir el seu camí europeu, ara sense Aitana.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a 6:45, Barça-Benfica, a l'antena de Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 6:45, a aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo veuran les cares aquest matí al Congrés després de la sentència que condemna el fiscal general de l'Estat.
Finalment, 19 dies després de saber-se el veredicte, el Tribunal Suprem ha fet pública la sentència, considera que Álvaro García Ortiz o el seu entorn va filtrar el correu amb dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i va autoritzar la nota de premsa. El PP diu a Sánchez que ha de dimitir per haver defensat un delinqüent, però el govern espanyol desacredita la condemna. Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal.
Al migdia, Teresa Peramato jurarà el càrrec davant del rei com a substituta d'Álvaro García Ortiz.
I atenció a això, a partir d'avui la mascareta torna a ser obligatòria a centres de salut, hospitals, residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat.
L'hauran de portar treballadors, pacients i visitants a partir dels 6 anys. Es tracta d'una mesura per frenar l'expansió de la grip, perquè en només una setmana els casos s'han multiplicat per 2. N'hi ha hagut 25.000 més en només 7 dies i la incidència del virus ja supera els pics que hi ha hagut durant els últims 10 anys. La variant que predomina és la K, que ha mutat molt i ha esquivat la immunitat. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Demanar a la ciutadania que segueixin aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits i recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides.
El 73% dels ingressos són de persones més grans de 60 anys.
Tot això coincideix avui amb una nova jornada de vaga de metges.
Hi ha prevista una manifestació que sortirà de la Facultat de Medicina de la UB en direcció al Departament de Salut, Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
No hi ha cap altre treballador en aquest país al qual se li obligui fer jornades continuades de 24 hores, jornades setmanals de 48 hores. Si el departament vol solucionar aquest conflicte, haurà de comunicar-se i haurà de seure.
Ahir la vaga va tenir un seguiment que Metges de Catalunya xifren el 45%, sobretot als centres d'atenció primària, mentre que el Departament de Salut el redueix al 6%.
D'altra banda, la justícia investigarà l'origen del brot de pesta porcina africana a instàncies dels Mossos i la Guàrdia Civil.
Segons ha confirmat Catalunya Ara a Catalunya Ràdio, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un jutjat de Cerdanyola, on es van localitzar el primer cas, obrirà diligències per saber si s'ha comès un delicte contra el medi ambient. Pel que fa a les restriccions d'accés als espais naturals, es mantindran almenys fins aquest diumenge, el 14 de desembre.
I mentrestant, el comitè científic ha de determinar si el virus va sortir d'un laboratori ja ha començat a treballar.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que formin part del comitè científic investigadors del Centre de Recerca en Salut Animal, que és un dels centres on s'experimenta sobre el virus. Ordeig ha demanat prudència i també ha ofert col·laboració.
Plena col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, i en tot cas, totes aquelles línies que vagin en la línia d'esbrinar, portar informació, doncs evidentment comptaran amb la nostra complicitat.
El govern ha aprovat les primeres ajudes. Les organitzacions agràries quantifiquen en 24 milions d'euros setmanals les pèrdues que està generant la pesta porcina africana a tot l'Estat. El president Salvador Illa compareixerà la setmana que ve al Parlament per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot de pesta porcina.
Ara són 6:45. Trànsit posa en marxa una campanya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat entre els motoristes. La iniciativa apel·la a l'anticipació per evitar accidents.
Aquest any han mort 44 persones que conduïen motos. Això és un 4% més que l'any passat. La majoria dels sinistres són per imprudències o pel fet de conduir a velocitats excessives. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Enguany s'han registrat 342 motoristes ferits greus i 2.292 ferits lleus. És un de cada tres víctimes mortals pertany al col·lectiu de motoristes. Per tant, està justificada aquesta campanya que adrecem directament a aquest col·lectiu i també doncs, al conjunt de conductors perquè siguin respectats pel que fa a la seva mobilitat.
La campanya utilitza relats de ficció que mostren de forma anticipada les conseqüències de les imprudències en la conducció i assenyala comportaments de risc, com ara els avançaments. A més, anima la resta d'usuaris a tenir una convivència respectuosa.
Elite Taxi amenaça amb una vaga indefinida si el Parlament no agilitza la llei que impedeix als VTCs fer serveis urbans.
El portaveu de la principal agrupació del sector, Tito Álvarez, ha posat un termini.
Nosotros, como esta ley en el mes de marzo no se lleve a votación, convocaremos una huelga indefinida en la Gran Vía hasta que se apruebe.
El govern confia que el text es podrà rubricar dins del primer trimestre.
I encara som a mobilitat. Aena intensifica els controls d'accés a l'aeroport del Prat i demana aleatòriament la targeta d'embarcament per accedir a les terminals.
L'objectiu és que les instal·lacions les utilitzin exclusivament els passatgers, els acompanyants i les empreses autoritzades per Aena a oferir els seus serveis.
Aeroport del Prat, David Àngela.
O dit d'una altra manera, mirar de blindar les instal·lacions a delinqüents, persones sense llar o embaladors d'equipatge no autoritzats. Segons fonts d'Aena, els controls a les dues terminals, a la T1 i a la T2, poden ser aleatoris o estables segons el criteri de seguretat aeroportuària d'acord amb les forces de seguretat. Mentrestant, els acompanyants dels passatgers no tenen problemes per accedir-hi. Menys presència d'indigents a l'aeroport respecte a altres vegades, però els embaladors d'equipatge autoritzats adverteixen que els embaladors irregulars continuen oferint els seus serveis i que quan hi arriben a l'aeroport a les 5 de la matinada, ells ja hi són. Des de l'aeroport del Prat, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 6:45 del matí. A Cultura comencem ara amb un adéu que acabem de saber.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado.
La mort de Robe Iniesta, líder d'Extremadura, Marta Viana.
Ha mort als 63 anys, segons ha informat la mateixa agència de representants en un comunicat. El músic, un dels referents del rock espanyol de les últimes dècades, va haver de deixar els escenaris fa un any per problemes de salut després que li diagnostiquessin un trombolisme pulmonar i el músic va haver de guardar repòs absolut. En el mateix comunicat aprofiten per acomiadar-se de Robe amb elogis com mestre dels mestres, l'últim gran filòsof o l'últim gran humanista, segons la mateixa nota. L'equip donarà la informació sobre l'homenatge que se li farà al cantant a Plasència, ciutat d'on era fill predilecte.
Doncs aquesta mort de Robe arriba després d'una altra mala notícia al món de la música, perquè també hem de lamentar la mort de Jorge Martínez, líder de Ilegales, als 70 anys.
Ja sé por qué abandoné aquel curso, la facultad.
conegut com a Jorge Ilegal o Jorjón, ha mort en un hospital d'Astúries on estava ingressat des de feia setmanes a causa d'un càncer. Va ser ell mateix qui fa 3 mesos també va anunciar que es veia obligat a suspendre tots els concerts de forma indefinida per començar un tractament. En una entrevista el 2018 al programa Independents d'ICAT, Jorge Martínez expressava durament com veia la societat actual.
Considero que ser manso es peligroso. La rebel·lió és no solo necessària, sinó imprescindible. S'ha inventat una crisi per tapar una estafa a nivell global i solo con eso pues han tirado todos los buitres a por ello. Hay más pobres que nunca en España. España está teniendo ya trazas de país tercermundista.
El grup Ilegales es va fer conegut amb cançons com Soy un macarra, Tiempos nuevos, tiempos salvajes o Ángel exterminador, i aquest mateix 2025 el grup havia publicat el seu 13è àlbum titulat Joven y arrogante.
Més coses, nou capítol, el duel entre el cinema i l'streaming. Paramount es planteja millorar la contraoferta per comprar Warner després d'una reunió amb els principals accionistes de l'empresa.
En una reunió a Nova York, el director de Paramount, David Ellison, ha pressionat els accionistes de Warner Bros. Perquè rebutgin l'oferta de Netflix i apostin per la seva companyia. L'oferta de Paramount ja és econòmicament superior a la de Netflix, però encara podria fer-se més atractiva en les pròximes hores. Paral·lelament, Netflix ha anunciat que també reunirà aquesta setmana amb els accionistes de Warner per intentar seduir-los. La professora de comunicació de la UOC, Elena Neira, explicava ahir en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que la decisió pot determinar el futur dels cinemes i les sèries.
Paramount dice, mi oferta es muchísimo más conciliadora con Hollywood, voy a respetar las ventanas, voy a seguir estrenando películas en salas de cine. Mientras que Netflix dijo, y sí, nosotros tenemos toda la intención del mundo de estrenar películas en salas de cine, pero tal vez podemos ser un poquito más flexibles, tal vez podemos replantear un poco el modelo. Y esto en Hollywood, actores, directores, guionistas han entrado un poco en modo pánico.
Tot i les ofertes de Paramount, Netflix confia que l'acord amb Warner Bros. Seguirà endavant.
Tot això quan hem sabut que Netflix duplica el contingut doblat al català del seu catàleg.
Fins ara tenia 80 títols i ara la plataforma n'ofereix 160 en produccions destacades com El Gran Gatsby, Llanterna Verda, Ha nascut una estrella o Happy Feet. Aquesta ampliació és fruit del conveni entre el Departament de Política Lingüística, 3CAT i les distribuïdores cinematogràfiques per facilitar que els doblatges produïts per 3CAT arribin a les plataformes i alhora impulsar l'oferta i el consum de audiovisual en català.
La pel·lícula noruega Valor sentimental és la gran favorita internacional de cara a la temporada de premis, per tant, és la màxima rival de Sirat per aconseguir l'Òscar.
S'acaba d'estrenar als cinemes catalans i ve d'acumular 8 nominacions als Globus d'Or.
El nostre company Marc Garriga n'ha parlat amb el director.
Joachim Trier va al cor de la relació entre un pare, director de cinema, i la seva filla, actriu, quan ell vol redimir-se contractant-la per a la seva pròxima pel·lícula, però topa amb una paret. Trier ens confessava que la interpretació depèn molt de cadascú.
És molt interessant viatjar amb la pel·lícula, perquè veig com s'interpreta de manera diferent en funció d'on siguis. Jo estic obert a qualsevol interpretació, però, en el fons, estem parlant d'una classe social i una tradició cultural noruega, d'un grup social sanejat econòmicament, una classe mitjana cada cop més àmplia del nostre país. Veiem molta gent que és incapaç de formar una família o mantenir una idea sostinguda de connectivitat amb algú.
Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
8 minuts i seran les 7 a les Esports, Robert Prat.
2 gols de Koundé a la segona part donen la victòria al Barça, 2-1 davant l'Eintracht de Frankfurt. Guardiola amb el City juga a les 9 al Bernabéu davant un Madrid molt qüestionat amb Xavi Alonso a la banqueta. L'Atleti de Madrid va guanyar 2-3 al camp del PSV i la jornada de Champions avui femenina, Barça-Benfica, partit a 3:15.
I ara el comentari esportiu amb la Ruth Vilà.
El Barça salva els mobles de la Champions amb un partit discret dels blaugranes contra l'Eintracht de Frankfurt. Jugar contra rivals que acumulen futbolistes al darrere sempre resulta desagradable i pesat. L'entrada al camp de Rashford va ser clau per sacrejar el marcador, tot i que els gols els va signar Koundé. Amb 3 punts més al Sarró, avui toca estar pendents del Madrid City. La premsa de Madrid assegura que Xavi Alonso es juga la seva continuïtat a la banqueta blanca davant el City de Guardiola, que ahir va recomanar al basc que si ha de morir ho faci de defensant les seves conviccions futbolístiques. Que pixi amb la seva, va dir Guardiola al Bernabéu. I allà, on fa 15 anys, en l'època de batalles a Mourinho, li van dir pixar colònies, per no dir-li arrogant o prepotent, Guardiola va deixar tothom de pedra.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Per
tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí. Aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Avui amb un fred molt moderat, pràcticament no hi ha temperatures sota zero. Hi ha un grau positiu a Torà, al Solsonès, un grau positiu a Guardiola de Berguedà, en canvi a Riu de Canyes, al Baix Camp hi ha 10 graus, o a Palafrugell 13 graus. Avui, de fet, ha començat el dia amb força núvols, algun banc de boira puntual al Pla de Lleida. La tendència és que aquests núvols vagin fent més prims, per tant, avui en general veurem el sol, o entreveurem el sol, perquè sempre hi haurà aquestes capes de núvols prims, i malgrat això, la temperatura serà molt suau al migdia, amb màximes que poden arribar als 19 o 20 graus a la costa, però segurament no passaran dels 15 graus a les zones més interiors. I en pròxims dies no hi ha gaires canvis a la vista, en tot cas un canvi pel que fa a les temperatures, perquè a poc s'aniran posant al seu lloc i de cara al cap de setmana tindrem les temperatures pròpies d'aquesta època de l'any.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord. Vindràs a buscar-me després.
No, filla. De camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré. I l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Parlarem de l'augment dels casos de grip i de les noves mesures per combatre-la amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències, Jacobo Mendioroz, i el doctor Robert Guerri.
També conversarem amb l'advocat penalista Carles Monguilot amb motiu de la represa del judici pel cas Pujol i coneixerem l'Anna, una dona de Reus que s'enfronta a un desnonament després que Sòlvia li vengués al pis equivocat.
A les 10 obrirem el calendari d'advent de l'Albert Om i comentarem la victòria a la Champions del Barça davant l'Eintracht de Frankfurt amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchart i Carme Barceló.
A les 11, tele i sèries de Mariola Cubells i Darío Porras. Parlarem amb l'actor Isaac Ferri de l'estrena de la sèrie de Netflix Ciudad de Sombres, juntament amb Verónica Echegui, desapareguda recentment.
Des de les 6 fins la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a Temes Pendents vam posar-nos en contacte amb Tito Álvarez, d'Elite Taxi, quan es trobava en plena jornada de vaga. El que passa és que en aquell moment va topar amb un seguidor de l'Eintracht de Frankfurt i...
Cara de guiri, sí. Que tienes pedazo de tonto, mierda, de l'Eintracht de Frankfurt. Tenia
mira,
que
de l'Eintracht de Frankfurt. És.
Súbete una cucaracha de esa, bueno, mama, huevo.
Tito, ja està, para d'insultar.
Cinco vamos a meter, tonto. Uno por cada vez que tu mujer t'ha puesto los cuernos.
Són gran insultadors, els taxis.
S'engresca,
Perdoneu, és que s'ha pujat un turista al taxi de manera errònia i jo, educadament, l'he informat de la situació en català.
Sí, ja ho hem sentit com has fet en un perfecte català.
La vaga transcorre amb normalitat, Tito?
Sin incidents, de moment, Freddy. I aquí seguim en lluita per reclamar que l'illa o el Collboni o quien sea, ¿vale? Mm. Saquen las fumigadoras y le queden a las cucarachas de nuestra ciudad. Bueno, los del Uber...
Gràcies,
del...
Joan. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Nerea Sanfe.
Avui és un bon dia per a no estressar-se. El Nadal és una època de l'any que m'encisa, però també m'agobia. Haver de fer 3 o 4 dinars i sopars de Nadal, veure com tot s'encareix durant un mes a l'any, per ser l'època que és, comprar regals, comprar en general de tot i posar bona cara, és una feina dura. Però enguany he decidit que en compte d'anar com a cagalló per sequia, que diríem al meu poble, ser una persona chill, relaxada i amb bona vibra. Gaudiré de cada juntada sense pressa i compraré allò que m'agrada i em motive. No ho faré perquè sí, perquè al cap i a la fi el Nadal és sentir-te a prop dels teus i no el consumisme accelerat que ens han venut. Ale, ja ho he dit.
I el segon, en Joan Foguet.
La vida està per celebrar-la. Hi ha moltes ocasions per alçar la copa, o per comprar-te un xuxo, o el que tu creguis. Potser són ocasions quotidianes, si vols. Potser són poca cosa. Però no només celebres que estàs viu un dia més, sinó donar gràcies per poder viure, per poder gaudir, per fer la teva, per somiar, per agafar-te de la mà. Sóc un carrincló, què vols que et digui? Però tu ja m'entens. Salut, dinero i amor, com diu el clàssic. I una mica més, que la vida també és caure i aixecar-se, sobretot això últim. I amb això aprofito per recomanar el nou disc de Sidoní, Catalan Graffiti. Sidoní, ara en català. I com sempre, brillants. Avui pot ser un bon dia per posar la música a tot drap i gaudir.
Desenamorat de la guerra, jo no aguantaré molt més. Noto la pressió, les artèries, el cor.